Els oients del cabaret no poden dormir les nits perquè veuen mosques i no entenen per què.
I les veuen borratxes, a més a més.
Les veuen borratxes, sí.
No n'hi ha dues, és que hi veus doble, perquè has begut massa.
Exacte.
En fi, qui veu a Madrid? Segur que la Núria Hart, perquè a Madrid diuen que s'hi veu molt bé, no?
I tant, quines canyes.
I en quantitat. Núria, bona nit.
Hola, bona nit. Com també s'hi viu molt bé, eh?
Si viu molt bé. Si viu molt bé.
Això ha sonat a... No tornaré ni per pinso, eh?
En fi, escolta, que volem ser més savis, semblar més savis, perquè ser-ho no ho serem mai, ho semblarem i prou, i no perquè ens fem vells sortint arrugues, que també, sinó perquè connectem amb el... M'agrada això. Servei d'Informació de Notícies Científiques, l'agència 5, AMESA. S-I-N-C.
Que depèn del Ministeri d'Economia i Competitivitat, que això encara m'agrada més dir-ho.
Hosti, és molt guapo tot això, eh? En fi, allà la Núria Hart ja sabeu que cada setmana ens posa el dia dels últims descobriments científics i ho fa també que ara ja cada setmana això serà un ritual, parlar de ciència al cabaret. I avui estem molt contents perquè després de parlar de mosques alcohòliques, que és el que em feia referència la Montse...
Per fi parlarem d'una cosa romàntica.
Exacte.
De la pluja que està caient aquests dies,
sí.
No?
Sí.
Ai, ens va molt bé, parlar d'aquesta investigació amb els dies que està fent, perquè avui us vull parlar de l'atmosfera, la capa gaseosa que fa possible la vida al nostre planeta, perquè no és res més que l'aire que respirem. Ah. El que fins ara havia estat més complicat saber...
Jo em pensava que era nom de restaurant francès.
Atmosfera.
Sí. Atmosfera.
Jo pensava que el que feia possible la vida eren les cerveses, els vinets...
No.
És l'atmosfera, eh?
Bàsicament, nitrogen i oxigen, que és el que anem respirant constantment.
Que avorrit.
El que havia estat més complicat fins ara era saber com havia anat canviant amb el pas dels anys aquesta atmosfera. Fins ara, les dades més antigues que teníem eren de meitats del segle XVII, quan es va inventar el primer baròmetre, l'aparell que mesura la pressió. Per tant, conèixer com havia estat sense baròmetre, sense registres, era molt complicat. Però no impossible. Avui, des del Servei d'Informació de Notícies Científiques, l'agència 5, us volem explicar una d'aquelles investigacions que recupera la part més artística, més bonica i preciosa de la ciència.
Quanta emoció!
Sí.
M'estàs dient allò tan antic de recollir l'aigua de la pluja amb un cubell?
Posem-nos en situació.
Obre la finestra. Molt bé. Mira.
Treu les plantes, Martí!
Tot això
aprofitem,
ha passat.
Aprofitem.
Si algú m'està sentint, algun veí meu pot treure els llençols que fa 3 dies que estan allà mullant-se? Pobrets. I tu? D'on
parla
de ploure?
A veure, plou. Posem-nos en situació. I què
plou,
passa?
Plou. És una cançó de Tomeu Penya que m'agradaria posar. No em deixes, no?
No.
Va. Cadascú aprofita la pluja doncs, per inspirar-se i fer cançons, treure els llençols que tenim estesos, però l'equip de científics del que us vull parlar avui ha descobert com era la densitat de l'aire a partir de la marca fòssil que van deixar les gotes de pluja que va caure fa 2.700 milions d'anys.
I on va ser això? És a dir, van caure unes gotetes allà, van caure uns foradets?
A l'Àfrica va ser.
Oh, que bonic.
I allà cantaven, això? Atenció.
Llàstima que no hi havia ni paraigües.
Virgili, no em toquis la cuixa.
Ni gabardines.
Que comença, Virgili, que comença.
Et pots ser romàntic amb aquesta cançó?
Ara.
Molt.
Deixa de tocar-me la cuixa, va.
T'agradaria.
Perdona, toca'm la cuixa, que m'està agradant. No, a veure, que canta el Gingeli o no?
No, sembla que no.
Ah, no m'havia de gust cantar.
La versió instrumental.
Sí.
Ara.
Que va,
Està curta. Sí, Gingeli, t'està costant, Vinga, endavant. Jo volia sentir el Tomeu Penya, que triga menys a començar a cantar. En fi, ja cantarà Núria Hart.
Perquè plogui.
Sí, estàs cantant tu perquè plogui, no? En fi, Núria, estàs parlant de les gotes de la pluja, aquest pas plourà molt, que van caure fa 2.700 milions d'anys, i això què vol dir? Que hi ha uns clotets allà que es veuen, que estan fossilitzats i se sap que eren gotes d'aigua?
Correcte, i a més s'ha vist que com a màxim mesuren 7 mil·límetres de diàmetre, que és la talla màxima per considerar una gota de pluja. A partir de 7 mil·límetres ja passen a ser petites gotes.
A partir cap avall, dius,
Cap amunt, més de 7 mil·límetres de diàmetre, la gota ja deixa de ser de pluja i passa a ser una petita gota. Són mesures científiques que van fer aquest equip d'investigadors i que per establir
quan
aquesta...
Quan deus plorar? Com deu anar això? Quan deus plorar?
Mira, això t'ho hauria de mirar. Quan mesura una
llàgrima? Per considerar-se científicament una llàgrima.
Jo diria que depèn de la pena.
Depèn de si és llàgrima de cocodril o llàgrima
Clar, evidentment. Si era llàgrima de dinosaure, perquè, perdona, ploraven els dinosaures, aquelles gotetes que trobeu, els que en sabeu, no podien ser de dinosaure que plorava?
Els cocodrils, no? Diuen que plorava.
els cocodrils, o que
sí,
sigui.
És una broma que dolenta, la que acabo de fer. Tornem a les gotes de pluja, que mesuren 7 mil·límetres, com dèiem, i us preguntareu, com estableixen aquesta frontera? Com ho saben? Doncs va ser molt útil un episodi que van maleir molts turistes ara fa dues setmanes santes, el volcà islandès de nom impronunciable que va paralitzar exacte aquest tot l'espai aeri europeu i que a molts ens va deixar sense vacances.
Sí, ho he dit ràpid.
Aquí.
A on, aquí?
A l'Ifanjamsala.
A volcà?
Abans o després de l'erupció?
Després.
Ah?
Estava allà, entre la lava, nedant en la lava.
Com la Björk.
Exacte. Doncs... En fi, aquell cap de setmana els turistes que havien d'anar cap allà no van poder anar perquè havia cendra pels puestos.
I els que havien d'anar a molts llocs d'Europa perquè la cendra es va escampar per tot el continent. Doncs aquella setmana molts científics van aprofitar per fixar-se en la marca que deixaven les gotes de pluja que queien sobre la cendra d'aquell volcà islandès.
Quin merder, no, quin cendrer seria, en tot cas.
Sí, ha tardat el tio,
A banda de veure la forma que tenien aquestes gotes i com es comportaven, van veure que la forma que tenien depenia de la pressió atmosfèrica.
Ah, molt bé. A veure, hem de parlar de l'ambient de la Terra en aquella època.
Sí.
Podríem parlar, per exemple, de Mallorca, no?
Va, no.
Wow. L'havia de posar, eh?
Clar, és que és un mite, és un clàssic aquesta cançó. A Mallorca...
Mite eròtic.
A mi em resulta eròtic aquest
barret. Té més de 7 mil·límetres d'erotisme.
Sí.
Continuem. Ja cantava? Cantava, ja?
Sí, sí, sí.
El meu penya fa 2.700 milions d'anys.
Superior, sí.
Ja cantava cançons a Dolly Parton.
Doncs la història és que sempre s'havia suposat que l'atmosfera primitiva de la Terra era més gruixuda de la que tenim avui en dia perquè el sol era més tènue, no escalfava tant, i per tant, doncs, s'havia de mantenir l'escalfor de la Terra d'alguna manera. Per entendre'ns, si fa 2.700 milions d'anys l'atmosfera hagués estat com ara, ens hauríem congelat ràpidament. Però els resultats que ha publicat la revista Nature suggereixen una densitat atmosfèrica que no doblava els nivells actuals. Una mesura que s'ha inferit a partir d'aquesta mida de les gotes fòssils de pluja.
Si un senyor és allà amb uns regles, medint 7 mil·límetres, han dit, ara ho entenc tot, no?
Sí.
T'han anat així, a terra, medint.
Mm-hmm. I a banda de bonica, perquè a mi em sembla espectacular aquesta investigació, com han arribat a deduir com era l'atmosfera primitiva de la Terra, direu, per què serveix tot això? Per què es gasten diners en mesurar marques fòssils de gotes d'aigua?
Mm-hmm.
Doncs un dels autors de la investigació ens deia que a nivell microbiològic la Terra era un planeta molt més viu abans que ara. Mira... Qui ens ho hagués dit? I això fa que aquestes troballes facin replantejar-nos una de les cebes científiques del segle XXI i que jo espero viure abans de morir, que és trobar vida més enllà del sistema solar, amb aquests exoplanetes, que segurament aquesta paraulota us sonarà d'haver-la sentit en més d'una ocasió.
Sí, és a dir que...
A mi el que m'agradaria és saber si hi ha vida en les llàgrimes d'un dinosaure.
Oh!
Si hi ha vida.
Tu sí que ets poètica.
I amb aquesta idea, senyors i senyors...
Ete, parlem d'ET.
La setmana que ve continuarem al Ministeri d'Economia i Competitivitat i amb la, nostra amiga, que ens resoldrà més dubtes i més enigmes. Alguna cosa més a dir?
No res, que si voleu saber més coses sobre...
No,
gotes...
perquè ara el que hauries de fer és aixecar-te la... com es diu això?
Home,
la capa,
que s'ha d'aixecar, la Núria.
La capa i volar... No, home, dir-nos que la setmana que ve, més.
La setmana que ve, més.
I amb una bici, fes-me una bici, com l'ET, que és millor encara que la capa. A mi m'agrada més. Núria Har, una abraçada. Per cert, si la gent es vol connectar per saber això que ens has explicat i moltes més coses, Agència 5, AMS, agencia5.es, no?
Allà cada dia trobareu noves investigacions científiques i més coneixement perquè no us canseu mai d'aprendre encara més.
Molt bé.
Oi, és que m'ha agradat molt, això últim. És que ha semblat com aquell de per mineralitzar-se i revitalitzar-se.
Sí, sí,
la formiga atòmica. Doncs molt més gran i molt més guapa. Núria Har des de Madrid, des de l'Agència 5.
Petons.
Bona nit.
Adéu.